decisió definitiva.
Són les 10 i 4 minuts. Més notícies a les 11 en punt.
Més informació a ib3notícies.com.
No serveix qualsevol alarma perquè et despertis al matí. Aquesta, sí.
Bon dia, matiners. Com va sa cosa? Esperem que vagi bé.
Primer va a la Formentera. Despertat de dilluns a divendres a les 6 a IB3 Ràdio amb Vicent Tur. El dia, amb Marta Grau.
Són les 10 i 5 minuts i comencem aquesta segona hora de jornada, segona hora de programa, com sempre, a través de la ràdio i a través de la televisió i, com és habitual en aquestes hores, pendents sempre del temps. Dia ennigulat per davant, aquí a l'arxipèlag, un poc gris i que podria anar acompanyat de precipitacions dèbils, ocasionals, això sí.
Bé, Marta, però mira per on, que les coses a vegades no sempre s'avenen en la temperatura, no? Per posar un exemple, en aquest cas pugen les temperatures per avui, les diurnes estaran entre els 18 i 22 graus de temperatura, vent de l'oest i sud-oest, amb intervals de vent fort a Eivissa i també a Formentera, on tenen actiu, ja ho sabeu, l'avís groc. S'esperen dies de cara a aquesta setmana variables fins a final de setmana, amb algunes precipitacions, amb més vent entre dimecres i dissabte, i temperatures que tornaran a baixar a finals de setmana.
Oscil·lacions de temps, que és el que hem viscut les darreres setmanes. El temps en directe és el que tenim just ara a través d'aquestes finestres que obrim i que m'ho serveixen per comentar i per veure si és vera que el dia està tan ennigulat com el manco se presenta. El primer indret en el que viatjam en aquest moment és aquest, el Puig de Sa Todosa, Mallorca, amb una vista espectacular, amb aquest traveling que tenim pràcticament, que m'ho permet analitzar tota la costa i com pràcticament el cel és del mateix color que la mà, amb aquestes tonalitats de grisos a les que fèiem referència just abans, Joana.
Sí, la veritat és que una bona panoràmica, no?, per veure una mica l'estat de...
Una càmera ben elevada, per cert.
Ben elevada i que sí que se mou una miqueta, se nota una mica que fa una mica de vent, recorda molt, estem a Mallorca, o som a Mallorca en aquest cas, però és vera que a Pitiuses avui el vent bufarà una mica amb més força.
Canviem d'indret i continuem comentant aquestes imatges. Fixeu-vos perquè a Formentera pràcticament la càmera està entelada. Sí que és vera que hi ha nígols, o al manco a la mola hi ha una presència de nígols que no mos permeten veure en claritat aquesta imatge. Qui sap si és per això, no?, per la presència de nígols baixos, o a vegades passa que les càmeres estan en un pelineu entelades. En tot cas, dia de sol i de nígols, intervals de sol i nígols i temperatures, com dèiem, estables, que només pujaran, però serà de cara al cap de setmana. Aquest és el temps previst per avui, però fixeu-vos, sense deixar de banda la meteorologia, sense deixar de banda aquests efectes, no?, provocats per totes aquestes borrasques que han tingut seguides. Durant el matí d'ahir, tècnics de l'Ajuntament d'Es Castell varen revisar 26 cases a Cala Sant Esteve i avui presentaran els resultats, o almenys tindran els resultats d'aquest estudi. Si no hi ha perill de despreniment, se'ls aixecarà aquesta ordre de desallotjament als veïnats. Demà també començaran aquestes revisions algunes cases del Font Duco i així podran tenir una anàlisi global de tot el que està passant a la zona.
Sí, Marta, algun d'aquests veïnats desallotjats la setmana passada a Cala Sant Esteve podrien tornar a casa seva avui, si no hi ha res de nou. De fet, l'Ajuntament d'Es Castell ha obert la porta a estudiar cas per cas les situacions dels habitatges que presentin menys perills. Hem parlat també avui de matí amb el batlle d'Es Castell, aquest de matí a primera hora, i estan pendents, molts deia, d'emetre un comunicat explicant un poc el resultat d'aquest informe. Es preveu que demà sí que es pugui tenir ja del tot enllestit aquest estudi en què estan fent feina encara ara els tècnics.
I dependents d'aquest estudi, sobretot perquè ens ajudarà, no?, a saber quines són les causes i sobretot el que és més interessant, si aquests veïnats podran tornar tranquils a casa seva. Altres qüestions que just hem anunciat abans a l'inici del programa, el sumari, que són molt importants i interessants a la vegada. El darrer informe del programa Policia Tutor de les Balears deixa llums i també ombres sobre la realitat que es viu avui dia rere dia a les aules. D'una banda, per primera vegada, i aquesta és la part positiva, des de la pandèmia s'atura el creixement de l'assetjament i la conflictivitat escolar, però d'altra preocupa, per exemple, l'augment del consum de vàpers entre menors, que s'han duplicat aquestes xifres en només, Joana, un any.
I no només que s'hagi duplicat, sinó que els agents han detectat fins i tot infants de 10 anys que vapegen a les totes, molt d'ells sense consciència dels riscos que té per a la seva salut, i amb casos de tràfic d'aquests dispositius dins els patis escolars. Una altra dada preocupant és que, segons dades del govern, en els 4 darrers mesos d'aquest curs escolar, les escoles han iniciat ja més de 100 protocols sobre possibles abusos sexuals i ja superen els de tot l'any passat.
Per poder entendre què hi ha darrere aquestes dades, què és el que està funcionant, quin és el balanç d'aquesta memòria, avui parlam amb en Rafael Coves, coordinador del programa de policia tutor aquí a les Illes. Rafael, bon dia, moltíssimes gràcies per venir.
Bon dia i gràcies, com sempre, per donar veu a aquesta feina.
Què te sembla si comencem per les parts més negatives d'aquest informe? Perquè, com explicàvem just abans, té llums, té ombres. Una sí. de les negatives que cridava l'atenció, la del consum de vàpers entre sí. menors, que se duplica només un any, i l'inici de consum, perquè parlam d'un inici d'entre 8 i 10 anys, perquè he llegit que també podria començar fins i tot abans que els 10 anys. És així?
Sí, sí. Aquest problema el detectam primer a Eivissa. A Eivissa ja és el primer lloc ja fa més d'un any. No? Però, clar, era molt localitzat a diferents zones de l'illa, no? I no eren totes, però hi havia zones, i els policies tutors d'allà ja mos alertaven, i ja varen començar a treballar-ho dins les aules. És a dir, ells ja mos duen avantatge en aquest sentit de fer prevenció dins les aules, perquè els hi va arribar primer el problema. Però ara, ja a dia d'avui, és un problema estès a totes les illes. Tal vegada menys mesura a Menorca, però, bueno, que també el problema és, i que abracen la situació generalitzada en un 100%. El problema és que xerran de nins i nines de molt curta edat. Això és el que preocupa.
Amb un cervell encara en desenvolupament...
Tot un cos. En 10 anys ja li queda molt per evolucionar i per créixer. No sé, jo no som sanitari, no som metge, no sé quins efectes per la salut d'un nin d'aquesta edat pot tenir. M'imagino que no seran gens bons, m'imagino, però un pulmó, si encara no estan desenvolupats, i ja per... i fica-li tot aquest tipus de substàncies, perquè no sabem, és a dir, tenen nicotina i tenen altres productes químics. Perquè si fos, com deien al principi, jo recordo que deien que tenien vapor d'aigua, que era per deixar de fumar, vapor d'aigua, però nosaltres explicant dins les aules, un vapor d'aigua no crea addicció, i si no hi ha addicció no hi ha negoci, i si no hi ha negoci, doncs no, el producte no existiria. És a dir, perquè el que vol l'empresa és guanyar tot bé, com totes les empreses, i ha de generar addicció.
Una nova moda, no?, podríem dir-ho, que no sé si teniu detectat que pot sorgir de les xarxes socials, on també se veu a molta de gent vapejar, sí. i on també hi veiem, no?, aquest consum, i fins i tot aquest tràfic que vosaltres explicàveu ahir, no sé com funciona, no sé si heu detectat una mica els moviments que se fan entre ells, com aconsegueixen aquests vapejadors, que no sé si és fàcil aconseguir-los, i no sé si és un fenomen puntual, això de traficar entre ells, o si penseu que ja comença a ser com una tendència.
La venda de vapers a menors està prohibida perquè se li aplica la mateixa normativa del tabac, això ho tenim clar. Què passa? Quina diferència hi ha en el tabac? El tabac està molt controlada a la venda, en uns estanys i a les màquines penedores, que més han de tenir un mandos,
clar,
un control.
Però un vaper ho pots comprar per internet, per exemple.
I a Eivissa aquí encara no n'han trobat, però a Eivissa ja la pot comprar una màquina penedora ja. És a dir, clar, hi ha molta facilitat, molt de comerços per comprar un vaper.
I Rafael, així com a vegades m'ho has explicat que arriba la primera comunió de molts d'infants i arriba segurament aquell primer mòbil, aquests vapejadors també hi ha gent que diu que arriben, no?
Això mos en dèiem, jo no ho he vist en persona, però perquè per suposar nosaltres no estem a les comunions, no mos conviden, però sí que se mos ha dit que com a regalos de comunió. Però, bueno, me creig qualsevol cosa, també. Si regalar mòbils, que són... en un final, un vapejador no deixa de ser un sistema de... És un... d'això electrònic, també. És un aparell electrònic.
Clar, i Rafael, tu deies, la venda de tabac està com a més controlada i no sé si també estem socialment més conscienciats d'aquesta qüestió.
I que xereix el tabac, està més conscienciat.
Sí. No sé si precisament per això, que no se percep el tema del vapejador com un risc, no? No sé si faci falta consciència en aquest sentit, fins i tot ja no només dels infants, sinó inclús dels pares, claro, per ventura.
A un nen de 10 anys, consciència, clar, n'hi falta encara, perquè només tenen 10 anys, 11, és a dir, ja la pròpia edat fa que no entenguin. Nosaltres ja fa 2 anys que fem unes xerrades sobre festes segures, i els fem a quart d'ESO i a primer de batxiller. I un dels punts que els hi treuem ja eren vapers, begudes energètiques, tota una sèrie de coses, les agressions sexuals i altres assumptes. I quan els demanes una de quart d'ESO, la pregunta que es ve, quan surt a la diapositiva de vapejadors, ja considerau que és més perjudicial tu te vaig o igual? I tots te diuen, no, això és pitjor que tu te vaig. Ja, però perquè ja tenen una edat, 16 anys, de 7, qualcun de 8 inclús, clar, ja són conscients de lo que hi ha. Però, clar, 11, 10...
Se pensen que és una jugueta, perquè aquí recordem està. Que...
I s'enxufa com un mòbil.
I a vegades són molt atractius físicament, sí, que poden utilitzar...
Tenen gust,
o utilitzen dibuixos animats que són populars per atreure aquest perfil de públic. Aquesta és la part més...
El problema és l'edat, si m'ho trobem. No són conscients de lo que estan fent. Aquí veu problema.
Aquesta és una de les parts negatives. Continuem amb algunes que no són tan negatives, sinó tot el contrari, perquè la nota positiva és que, el que feien referència just abans, per primera vegada des de la pandèmia, deixa de créixer l'assetjament i la conflictivitat escolar. És veritat que encara són altes les xifres, però
deixa de créixer per
primera vegada.
Jo crec que, clar, fa un parell d'anys que venim en aquest micròfon, aquestes fetges, i sempre hem de xerrar d'una mala notícia que està augmentant l'assetjament escolar. Ja després de la pandèmia, puc dir que ara venim en aquest micròfon i dir no ha augmentat. Se mantenen les xifres, no ha baixat, està en uns nivells...
Però no han pujat.
I sí, clar, arriba un punt, si la tendència sempre és a l'alça, arribarà un punt que això afectarà una gran part de l'alumnat i tampoc serà normal. Però mos baixa, no només això, tota la conflictivitat, és a dir, tots els requeriments, no? Són requeriments que mos fan les escoles, perquè nosaltres de portes per endins mos han de requerir. Sí que hi ha un descens i l'assetjament se manté, però jo crec que és un senyal de qualque cosa. A més, s'han pres moltes mesures d'educació, però ha llevat mòbils. Llevar mòbils, això també ha llevat problemes. Han posat psicòlegs que també ajuden a resoldre problemes, perquè un problema, si l'intentar resoldre quan en els seus primers moments, és més senzill. Un problema és quan se deixa i és quan han d'entrar en altres, perquè ja s'ha complicat més. Clar, si hi ha eines, si l'educació té eines, també fa que aquests problemes també ja no siguin tan grossos. No requereixin un policia tutor, perquè possiblement un nivell de dins l'escola ja tenen molta feina professorat, però ja no transcendeix tant fora de l'escola. Això també és una bona notícia.
Parlàvem, no?, de regular o que a les escoles ja s'ha hagut de prohibir l'entrada de dispositius. No sé si veurem que també hagin de prohibir l'entrada d'aquests altres dispositius, d'aquests vapejadors, que imagino que també hauran de fer qualque cosa.
Aquest curs escolar actual ja ha tingut bastantes sol·licituds d'informació de policies que a les escoles estan dient tenim en un pati, ni ens hi enduen, etc. Clar, el problema és que falta regulació, xerrant d'uns aparatos que no estan regulats, pràcticament. Sí, te diuen que la llei d'Utabà s'equipararan a la llei del tabac, però en segons quins aspectes, perquè la venda, per exemple, no estan equiparats. Estan equiparats només en l'edat, per exemple, de 8 anys. Per la venda, no el consum.
Ara que dius de falta de regulació, mos obligues, no?, d'alguna manera, a demanar-te també per aquest anunci de Pedro Sánchez sobre la prohibició de xarxes socials a menors de 16 anys. Aquí ha esclatat una mica la notícia, no?, perquè hi ha hagut gent que...
A favor, gent
en contra. En el final, allò que s'intenta és protegir s'infància o s'infantesa. No sé què en penseu, ja no sé si com a Rafael Cova, sinó com a policia tutor, de la regulació, perquè al final s'haurà de regular d'alguna manera.
Jo tinc, la meva opinió professional, és veritat que pot estar més contaminada que la d'altres, perquè en altres m'arriben tots els problemes que generen l'ús de dispositius. Clar, i el moment que veiem el que està passant, clar, que direm sí, sempre poden mesures que redueixin l'edat, que augmentin l'edat, no, l'augmentin a l'ús de xarxes socials, perquè veiem verdaders drames. I clar, jo no puc dir altra cosa que estar d'acord. Ara, també és veritat que el que veiem nosaltres no pot dir la nostra realitat és... Tota la problemàtica, la part positiva igual no m'arriba, m'arriba tota la part negativa.
Només vos criden quan hi ha problemes,
I veiem a nins i nines que han passat fotos, que han fet enviar fotos sense roba, que els han aconseguit enviar una foto i tal, que els han xantatjat. Quantitat de problemes, que dius, clar, tens nins i nines a partir de 10 anys, tornem a l'edat, una altra vegada, que 10, 11, 12... no tenen capacitat per gestionar segons quines qüestions.
I són molt manipulables,
són bons d'enganar, i clar, quan veus això, dius sí. A lo millor, si inclús jo crec que ho he dit mil vegades, jo almenys ja estaria content que començassin les mòbils quan van a l'institut. Ja.
Exacte, si no se pogués conseguir això, eh?
Jo almenys amb això ja m'ho donaria per satisfet, ja hi hauria molt de problemes, si podies aconseguir això. I no són 16, són molt tantes.
Deien que la part positiva és que el manco no augmenta l'assetjament, crec que és la lectura més positiva de tot l'informe, però la més preocupant, sense fer comparatives, una de les més preocupants també són el repunt de protocols oberts per violència sexual aquest curs. Estem parlant de més de 100.
La violència sexual, la violència sexual avui en dia és molt ampla, perquè clar, la gent antigament, fins a 2022, bastant antigament, el Codi Penal diferenciava el tipus de violència sexual, l'abús, l'agressió. Clar, i la gent quan sentia una agressió tothom pensava en una violació.
Clar.
Però avui en dia tot s'entén, tot està dins el capítol de les agressions. Clar, i agressió sexual pot ser verbal. No vol dir inclús que hagis tocat a ningú. Pot ser verbal, aquesta agressió. Clar, quan hi ha hagut una agressió sexual, tot molt ben ho cap, una violació. Pot ser verbal, pot ser tocaments, basades no consentides. Clar, és molt àmplia avui en dia. Ara, tot això s'ha de erradicar. Això s'ha de erradicar i se va endurir, i tot se va eliminar tot el que és l'abús, i va quedar tot com a agressió. I també hi ha una cosa, hi ha més consciència, és com l'assetjament que va començar a augmentar, i de no sabia on, sempre el debat era, n'hi ha més xeros o hi ha més denúncies.
Exacte.
I això és un mateix debat, però entenc que està bé que se denunci perquè s'ha de erradicar totes aquestes conductes també.
I tornem una mica allà mateix, no? Perquè dius, tot això és molt ampli, aquest espectre és molt ample, però és vera que tornem allà mateix amb el tema dels aparells, dels dispositius, dels mòbils, de la pornografia. Després, a les 11 precisament parlarem avui en la comare, en Isabel García, d'aquesta qüestió de com molts infants també en els 10 anys tenen les primeres...
Ja està antes i tot, eh?
Fins i tot abans, en els 8 anys, sí.
Exacte.
Tenen el primer contacte amb la sexualitat a través de la pornografia. Jo te volia demanar, no? Quin paper juga també a dins el món escolar, a dins el món educatiu, xerrades preventives perquè les víctimes s'animin a parlar i perquè els possibles agressors no agradeixin a ningú?
Al final, ja sé, hem de fer prevenció. De tot allò que tenim detectat que hi ha un problema, s'ha de fer de prevenció. I l'han de fer els experts en la matèria. Per exemple, un policia no és l'expert per anar a xerrar de sexualitat ni de pornografia. És a dir, un policia s'hi pot explicar que és un delicte d'agressió sexual si que és feina d'un policia, però no, és a dir, aquest tipus de prevenció l'han de fer els experts en aquesta matèria.
Sí, ha d'anar acompanyant, no?, de saber d'un sexòleg, una comare, gent, o qui sigui.
Exacte, sí. No, a vegades han debatut nosaltres aquest tema, menys sí, havíem d'ampliar el nostre catàleg de xerrades, però al final sempre s'ha d'acertar, perquè si no som, nosaltres no som uns experts i entenem que no és un policia. Ara, nosaltres sabem que això està afectant com a les conductes, i la conducta molt difícil, delictiva, que d'aquí la xerrada està creixent, perquè creix, perquè estàvem veient pornografia que després vols imitar el que has vist un vídeo, que no deixa de ser actors o persones que estan fingint, o no fingint, no ho sé, una escena... després tenim sèries, beben sèries que no són aptes per la seva edat, videojocs que no són aptes per la seva edat, és tota una sèrie de coses, d'inputs que els hi van entrant en aquests menors amb una edat que no destrien i ho volen dur a la realitat. I bé, després venen uns problemes que se donen compte que això que han fet coincideix amb un delicte del Codi Penal.
Clar, vosaltres teniu contacte sobretot amb els infants, fer xerrades, prevenció, inclús fins i tot mediau, no?, entre d'ells. També moltes vegades m'heu contat que quan feis xerrades destinades als pares, moltes vegades els pares no acudeixen, ja sigui perquè no poden o perquè moltes vegades mos pensam que per aventura això no va en la nostra filla. Quin missatge tu enviaries ara mateix, no?, amb aquest informe a sa mà, no sé, perquè també siguin conscients després perills que hi ha, que els nostres fills també poden entrar dins el món de la pornografia, que poden vapejar sense que nosaltres ho sapiguem, que poden assajar a qualque companya o companya. Quin missatge també els poden fer arribar amb aquestes dades de la mà, no?, de preocupació, de més implicació?
Sí, clar, famílies avui en dia tenim un problema, les famílies que també... que, clar, necessita... treballen, els dos progenitors treballen, i han de treballar, perquè avui en dia amb un tot sol la majoria no mos basta per viure, necessitant treballar tots, en aquest cas, però i el treball, clar, són hores de feina, que no ets a casa, i moltes vegades pensant que darrere dispositius, segons quines coses, que pareixin inocues, perquè dius un simple mòbil, no sé quin problema ha de tenir. Clar, no són conscients del problema, però no són ni el mateix, el problema és que ja educar d'una cosa que tu no coneixes és molt difícil, exacte. Jo ho entenc, a les famílies. I a vegades, quan tots cridam, potser no veien a partir de pensar, no, jo no tinc aquest problema, perquè he d'anar a escoltar una cosa si jo no tinc aquest problema a casa. I el problema és que no són conscients. I el seu és que antes de donar... És dir, no, jo no els diré a partir ni l'edat, perquè hi haurà nins més madurs i nins que són menys madurs. Els que han de conèixer el seu fill i el que han de procurar és que quan donen dispositius, totes aquestes qüestions que són utilitzades per molt d'un problema, que inicialment pareixen silenciosos, que no fan mal, que estan a l'habitació tranquil·lament, pues, necessiten un control. Necessiten un control. Un carnet de conduir per algo de 8 anys.
Exactament, o el consum d'alcohol, o el
i has d'anar a una autoescola, per saber manar i no tenir incidents. Un mòbil, no vull dir que hi ha una autoescola,
no, però
necessiten un aprenentatge.
Igual que se posen...
Per
necessiten un... O sigui,
sí,
necessiten un aprenentatge. Sí. Tots necessiten saber, perquè és una eina molt perillosa. Pot ser molt bona i molt perillosa.
A banda que genera moltíssima addicció. Ho diuen
a part de l'addicció.
A banda de l'ús, no?
Però és que el problema de l'addicció ja el tenim molt d'adults, també.
Exacte.
I quan la té l'adult, com li pot dir un nin... no, tu en l'hora de dinar lleveu... No, exacte. Jo perquè faig feina. I un nin dirà,
sí,
i a la feina.
Exacte.
No, o tots... És a dir, clar, han de començar per ser un mirall d'un.
És una interessant reflexió, és veritat. Veuen el que fan, el que veuen. Exactament,
no?
I nosaltres hem de ser també un exemple, i sobretot quan ens referim, no, a l'ús dels dispositius, de mòbils, etc. Parlàvem amb Rafael Coves, coordinador del programa de policia tutor, respecte a aquest balanç, aquest resultat de l'informe que just es va publicar ahir i del que avui ens feim ressò. Rafael, moltíssimes gràcies, com sempre, per aquesta visita.
Faltaria, gràcies a vosaltres.
10 i 25, uns consells i continuem tot donant més propostes que compartir amb vosaltres.
El dia, IB3 Ràdio.
IB3 Ràdio és coneixement.
El fantasma de la òpera llega a Mallorca. Vive la pasión, el misterio y el amor prohibido de esta historia que ha conquistado al mundo. Del 27 de febrero al 8 de marzo en el Auditorium. Compra ahora en musicalelfantasmadelaopera.com. Mallorca, no te lo pierdas.
Miquel, com estàs?
Hola, com anem?
Posant rumb cap al món dels llibres, de l'art, de la dansa, del teatre, del cinema...
També te podia dir Andolai Ben Serra, que és així com t'agradaria que te diguessin, no?
Però és que em t'has llegit, Eloi, perquè aquesta és una de tantes que hi ha per allà al mig, carai.
De dilluns a divendres, a les 6 del capvespre, L'Aviador, amb Rafael Gallego i amb Mònica Borràs.
Em dic Ramon Vilaseca. Porto 3 setmanes seguint la Núria. M'han pagat per vigilar-la. Tu i jo hem de parlar, ara.
Cada capítol de la radionovel·la du ses 4 paraules polisèmiques de la setmana, a veure si les trobeu.
Entre avui i demà, de dilluns a divendres, a IB3 Ràdio, amb Araceli Bosch.
Benvingudes i benvinguts, què tal? Com esteu? Com sabeu, això és l'Eclèctic. Vos acompanyem de dilluns a dijous entre les 11 del vespre i la mitjanit per a tancar una jornada amb una de les millors coses que existeixen, la música.
De dilluns a dijous tenim totes les músiques.
La bona música, aquella per la que es paga trencar el silenci, i també sabeu que aquí la podeu sentir com no sona a altres bandes.
Eclèctic, amb Ferran Pereira. De dilluns a divendres a les 9, al dia, IB3 Ràdio.
Mireu, els dies 12 i 13 de febrer, Mallorca es convertirà en un espai de trobada, reflexió i escolta amb el de nou congrés de Madiba, que enguany porta un títol molt clar. Parlem del que ens preocupa a tots.
Sí, Marta, un congrés que planteja preguntes que moltes famílies professionals i persones amb discapacitat es fan al llarg de tota la seva vida. La protecció legal, l'educació, el llenguatge, la comunicació, el pas de la vida adulta i, sobretot, els desitjos i també les pors. L'encontre tindrà lloc a l'hotel Melià Pagès Palma Marina i reunirà més de 200 persones entre professionals, famílies, usuaris, persones usuàries del servei de Madiba, amb un objectiu molt clar i molt comú: compartir experiències i contribuir a crear xarxes de suport.
I ens ha semblat una ocasió perfecta per poder abordar aquesta qüestió, aquest tema, i sobretot des de diferents mirades. Avui ens acompanyen Marian Vives, bones.
Bon,
ella és responsable de Famílies i Comunicació de Madiba. Jaume Llompart, que és usuari dels serveis de l'entitat, que té 20 anys i participa a la xerrada El que els preocupa a ells. Bon dia, Jaume.
Bon dia, com estàs?
Benvingut. I Maribel Hidalgo, que és mare de Miquel, de 22 anys, que intervé a la taula quan és el millor moment per plantejar-nos que visquin fora de casa. Maribel, bon dia.
Gràcies.
Començ per tu, Marian, si t'assembla, una edició que arriba, l'edició número 19. Què fa d'especial enguany? Què és el que volem destacar d'aquesta edició?
Jo crec que, bueno, una sa necessitat de crear aquests espais de trobada entre famílies, professionals i persones usuàries, per això, perquè ja duim de 9 edicions, i és que cada any s'apunta més gent. Estem l'altre dia, quan passaven ses dates, dic, més de 200 persones, estem ja a 300. Cada dia mos està... I és passat demà, i encara mos escriu gent de, per favor, me vull apuntar. Per tant, el primer seria que és un espai molt necessari, perquè si no, no seria més cada any, i també que cada vegada, pues, incorporem aquesta mescla de xerrades més de professionals, de notaris, abogats, perquè sí que necessitem aquesta formació més de professionals experts, però també aquests blocs de debat en els que hi ha, pues, professionals, famílies i persones usuàries del servei, perquè les tres bous, les tres pates, són fonamentals per a Madiba.
I dèiem abans, no?, que en Jaume participarà d'una d'aquestes xerrades per comentar, per explicar, per reflexionar sobre allò que preocupen els usuaris de Madiba. Jaume, tens 20 anys, ho dèiem abans, és molt jove, però segur que tens moltes ganes de xerrar. Què és el que més preocupen els joves com tu avui en dia?
Pues lo que més preocupa avui en dia és el tema de centrar-se en el món d'adolescents, en plan aconseguir una bona feina, tenir una vivenda supervisada per que mos ho puguin ajudar, i sobretot millorar quan estem tots sols, que molta gent pensa que la vida adulta se pot entrar d'una manera i no se pot entrar així. Nosaltres mos costa molt més i necessitem molta més ajuda en el sentit com vos explico?
Un acompanyament, un suport,
sí,
no? Algú que d'alguna manera vos guiï una mica.
Correcte.
Per dir-ho d'alguna manera. I tu, quan penses en el teu futur, Jaume, què penses? Què t'agradaria, no? Ara has parlat, per exemple, de trobar una bona feina, un bon pis, no? Perquè en el final...
Algo que mos agradi a tots.
I què més, no? No sé si t'agradaria, per exemple, estudiar qualque cosa en concret o viure d'una manera més independent. Què t'agradaria a tu?
Pues, la veritat, si m'agradaria estudiar, vull seguir estudiant. De fet, els meus objectius és alguna cosa relacionada amb metge. I els objectius de cada un són depèn. Però n'hi ha molt que volen seguir estudiant, molt volen, ja se volen ficar a la vida adulta, molts volen dir, mira, esperam, mir realment el que m'interessa, el que m'agrada molt, i entro.
És molt important el que dius, Jaume, perquè, clar, se tracta d'analitzar des de diferents punts de vista totes aquestes inquietuds, incerteses, preocupacions, i ara que tu feies referència, no?, a l'accés a una feina, a independitzar-se, li vull demanar també precisament a Maribel, que participa en la xerrada, que parla sobre aquesta qüestió, perquè sí, quin és el millor moment, es diu la xerrada, perquè un fill o filla visqui fora de casa. És una pregunta que genera, m'imagino, que dubtes, preocupació també. Conta'ns al respecte sobre aquesta qüestió.
Genera mucha angustia. Y nosotros pensamos que nunca es el momento para decidir que un hijo viva fuera de casa. Porque, o sea, no decides tú y tú le dices en un momento dado, hablas con tu pareja, papá, mamá, estamos pensando que tú te independices. Eso no se hace. Normalmente.
Claro.
Es cuando tú ves a tu hijo que ya va creciendo, se quiere independizar, a lo mejor se quiere ir a estudiar fuera. Entonces es en esos momentos que tú te vas preparando. Pero que tú tengas que decidir por un hijo que él viva fuera de casa, yo creo que nunca.
Si fos per vosaltres...
Sí, nunca.
Entenent que és positiu donar aquesta passa,
claro.
Però parlant
dicho
des del
esto,
punt de vista emocional d'aquestes pors, no?
Sí, sí, eso es muy fuerte y...
Claro.
Crea mucha angustia y muchos miedos. Dicho esto,
tenemos la gran suerte de que existen los servicios, de que sí que hay unas viviendas, que hay unos centros, unas residencias en los que tenemos ese apoyo a las familias, que es muy, muy necesario. No sé qué haríamos sin ese apoyo, la verdad. Porque, ¿que no lo haríamos nunca? No, pero es necesario. En nuestro caso, normalmente necesario. Yo siempre me hubiese pensado que hubiese sido más adelante, cuando él hubiese sido más mayor. En el caso nuestro, Miquel, pues entró con 19, 20 años.
Té 22 ara, veritat?
Sí, sí, sí.
I va ser una petició seva, imagino, no sé si és ell que tenia ganes de...
Esa és la part cruel.
Val, perquè en el vostre cas no és com el cas d'en Jaume, clar, no? Sí. Que en aquest cas en Jaume sí que per ventura té ganes d'independitzar-se, en el teu cas com una altra necessitat, no? Que se plantejava de poder-li donar una atenció més... Sí. Explica-ho tu.
En nuestro caso... Aparte de todo lo que sientes, sientes que lo estás engañando porque somos nosotros que lo decidimos, porque después de haberlo probado todo, la situación requiere eso. Sus necesidades son esas. Necesita la atención las 24 horas del día con un trabajo continuo que nosotros en casa no se lo podemos dar. Entonces, esa es la angustia que a ti te da mayor porque no puedes, o sea, tú lo decides por él, no se lo puedes comunicar, nosotros a él se lo comunicamos 2 días antes de que se hiciera de que entrase en Canamarona, en Santa Margarita, y entonces eso es lo que lo hace todo mucho más complicado, porque si él nos pudiese comunicar que le hace ganas, que lo necesita, que le apetece, pues como todos, lo hemos hecho en algún momento de nuestras vidas, pues pero claro, depende de las necesidades de la persona, del perfil, pues claro, no es así. Pero bueno, a día de hoy, ahora en mayo, hará 3 años que está ya en residencia, nosotros estamos felices, felices. El cambio que él ha hecho ha sido increíble.
És una història en final feliç, perquè has parlat de les preocupacions, però després també del resultat, no?
Sí. A ver, aún duele, porque como madre, ¿qué voy a decir? Yo lo quisiera tener en casa conmigo y lo hubiese querido cuidar toda la vida, o sea...
Que no és aquella cosa de protegir, però deixar i tenir aquesta necessitat també per part de les famílies, no? Però tu dius, hem notat una millora, ell també imagina que també, tot i que en la seva limitació per ventura, está contenta, ¿no?
Claro, es que cuando antes de entrar él estaba en una situación en la que estaba muy mal y, o sea, él no sonreía, se le veía que no estaba feliz, no estaba bien. Por lo que sea, pues necesitaba otras cosas y entonces él ahora sonríe, cuando viene a casa está muy bien, viene los fines de semana, lo tenemos 2-3 días, yo si puedo estirarlo tengo un poquito más, porque como he dicho aún cuesta, pero él está muy bien, socialmente se ha abierto muchísimo, nosotros no podíamos salir a ningún sitio, no nos podíamos reunir en familia, son muchas cosas las que... normalizas que no son normales, pero te vas adaptando a sus necesidades y él ahora sí que puede, con sus limitaciones, no es todo perfecto, pero bueno, estamos en el camino, o sea que...
Marian, imagino que vosaltres també, no? Ajudau, assessorau, enteneu, no? En aquestes famílies, perquè és un procés complicat, però que també, d'alguna manera, feix que tot sigui una mica també fàcil per ells, no?
Clar, els congressos es veuen aquí intentant representar moltes veus, clar, Maria, són quasi 2.000 persones que reben serveis, entre, per exemple, el que contava ara en Jaume, la seva trajectòria de com va venir a viure a Madiva, no té res que veure amb la de la família d'en Miquel, de na Maribel. Per tant, sí que es veu que els congressos o programes com avui estan molt bé com a per reflexionar en general i tenir aquest punt de trobada i escoltar diferents veus, però sí que a Madiva, pues, ara l'any passat compliren 30 anys, en 30 anys han fet sempre, des del primer dia, el suport individual a cada família, perquè cada història és diferent i sobretot el que deia na Maribel és que a vegades perquè la situació t'atropella, perquè si tots anant com anaven el dia a dia, quan tens una persona amb tanta necessitat de suport més. I el que ella diu, a vegades venen i te conten coses que ja han normalitzat i dius, qualcú t'ha de dir, en tota empatia i entenent el dolor de, pues, ell no m'ha demanat anar-se'n de casa i tal, però dius, no pot ser que ho normalitzat, pues, per exemple, això, que mai pugueu anar a una celebració familiar, que no se pugui dinar amb famílies diumenges, que el Nadal, no, clar, que li passa també a en Miquel Homos quan venen a viure amb nosaltres, que conviuen amb altres persones, tot aquest aspecte d'obrir-me, de tolerar renous, de menjar la taula amb altra gent, clar, llavors quan van a casa ho tenen molt més fàcil, que també això és important, el dolor és, i el que diu, jo el que m'agradaria és tota sa vida. però que venguin a viure amb nosaltres, també sempre ho deim, és una casa com quan mos hem independitzat
exacte.
Nosaltres. Tu, diumenge,
i és molt positiu per als usuaris i per la seva evolució. Clar, ho ha explicat la Maria,
sí,
del
no
canvi.
I no se talla relació familiar. Clar, no. I se pot entrar i sortir en cert ordre i programació, perquè a més per ells és important, però pues, un anirà a dinar sí. diumenge, però s'altres estima més anar a sopars dimarts.
Jaume vos escolta, sí. i ara assentia amb, sí. amb el cap, perquè entenc, Jaume, que és molt important per als joves amb discapacitat que els professionals, les famílies, estiguin de la vostra part, vos escoltin. Trobau a faltar algun punt en concret que vos agradaria? No sé si a vegades més comprensió per part de la societat. No sé quin seria aquest punt, Jaume.
Si te dic la veritat, en el meu cas, no, perquè realment tinc a tothom que m'ajuda. Coordinadors,
que
tècnics...
Bé.
Si tinc algun dubte, en Marian... en plan, jo no necessit... Pot ser que altra gent que no conegui, perquè realment no conec a tothom de Madiba, podria necessitar-lo. Jo, en el meu cas, no. I
millor...
coses de millorar...
Jaume,
tampoc,
però... per veure que pareix un anunci. Quan, també, ara perquè estàs bé, però a l'inici, a lo millor sí que has necessitat o algun moment
sí,
que has hagut d'escoltar a lo millor coses que no t'agradaven, de dir, bueno, pues això és possible, això no és possible, no? Tenir...
Sí.
No? No
els començaments
sempre...
són durs, com
exacte,
tu expliques a vegades, adaptar-se.
Però aquesta guia, de que, en vez de dir-te això no i punto, que t'hagin acompanyat per entendre per què poden
correcte,
fer unes coses,
sí.
perquè unes altres et seria més així. Aquesta,
sí,
aquest suport
sí.
el necessites.
Sí. Sí.
Okay? I no és que sigui un anunci, és que si els usuaris estan satisfets, ostres, això...
Sí,
és que
sí,
s'ha pogut
molt contents,
l'objectiu, no?
Sí,
i és,
sí.
una part molt positiva, també.
Efectivament, la veritat és que al final, no, tot i que a vegades costi, no, l'acompanyament, s'ajuda entendre-se, no?
Sí.
I suposo que també es conviure amb joves de la teva edat, un poc que imagino que amb alguns horars fent més bona, tindrà més bona sintonia, no sé si també has fet amics, un poc com és el teu dia a dia, Jaume?
Mira, el meu dia a dia semblarà una locura, però faig un munt de coses. Perquè faig, m'aixec, m'aprens medicació verent, m'abasteix ràpid i a les 6:45 surto de porta. Perquè me'n vaig en sobús fins a Sant Llibert i agafo un company meu. Me'n vaig a estudiar, que estic estudiant un PQIE de restauració i de cuina i la veritat mos encanta. Després, a hora baixes, depèn de quins hora baixes, faig gimnàs, estic a la promoció del Club Esportiu Blau, de futbol, a vegades faig bàsquet, depèn, cada dia se va alternant. I entre setmanes, cap de setmanes, me'n vaig amb un company, n'Abram, a jugar a rol. I, bàsicament, que... Molt poques vegades estic en el pis i si arriben al pis és en el buit.
Estàs ben entretengut tot el
sí.
dia,
eh? Sí.
No t'avorreixes?
No.
Ni te cauràs a casa damunt, que també diuen, no? Aquella expressió de mai te trauen a casa teva, perquè sempre estàs fent coses.
Correcte.
Està molt bé, això.
Molt important aquestes històries, no? Perquè jo crec que també donen molt de suport a les famílies, no? A vegades les famílies se senten soles. Formar part d'un grup, d'una entitat, d'un col·lectiu, Maribel, poder compartir les inquietuds, com explicàvem just abans, l'esport, i sobretot si qualcú ara mos escolta i no forma part d'aquesta o d'altra entitat, perquè depenent de cada cas particular és un món, què aporta formar part d'un grup?
Es que precisamente lo que vivimos en el Congreso es eso. Cuando llegas allí y pasas esos dos días, te das cuenta de que no estás solo.
Claro.
Porque muchas veces eso es lo que sentimos, que estamos solos. Y entonces allí te reconforta el estar con otras familias profesionales, con las personas con discapacidad, lo que ellos sienten, lo que sentimos nosotros. Los profesionales pueden ver allí en directo también lo que las familias sentimos. Y entonces es una mezcla de emociones. Es muy enriquecedor porque nos llena muchísimo. Nosotros cuando nos vamos de allí los dos días, yo no quiero que acabe. Yo quiero que dure un poquito más porque nos vamos, o sea, llenos de energía para poder. Porque siempre te llevas un poquito más. Para, en algún momento, seguro que cualquier cosa que hayan dicho algún familiar, algún técnico, eso te va a servir para un futuro. Si no te sirve para el presente, te va a servir después. Y es, no sé, yo siempre lo digo, es como una caricia al alma que nosotros necesitamos.
Quines paraules més macas. I aquesta carícia s'anima que pugui arribar a moltes persones. Estàvem
sí.
ja en el sold out, no? Més de 200...
Quasi, sí, ja estem en els 300. Que
és, sí, exacte, sí. quasi 300, sí. Més informació per si qualcú ens escolta i vulgui accedir a participar, escoltar-ho, a seguir-ho, com ho pot fer?
Tenim el seu web d'Amadiva, que és www.amadiva.org. Allà es programa, es veu que si posen que se volen inscriure, li sortirà que passam a llista d'espera, perquè estem de negociar ja s'aforament, però que mos escriguin, només faltaria. El congrés ho parlam sempre, es veu que el que deia ara Maribel, per les famílies que ja formen part d'Amadiva, és molt important, però també moltes vegades mos arriben famílies noves, que també és una preocupació que tenim, perquè a vegades és que ja les tenim, sempre hi ha que millorar, però ja mos tenim controlat, ja sabem que necessites, però mos preocupa molt les famílies, això, que estan visquent moments de sobrecàrrega, d'estir tot sol, de no sé on anar, i que no hagi trobat, el que deies abans, no només Amadiva, sinó qualsevol entitat que li pugui donar suport. Per tant, també és congressos per arribar a aquestes persones noves, així que la nostra web ho trobaran tot, i si s'hi entren més de telèfon, pues és 971 47 68 95, i també allà li donaran tota la informació.
Molt agraïda d'aquests minuts de conversa tan interessants. Jaume, què tens avui a la baixa? Sí, sí. Tens rol? Tens... Quina activitat tens?
Tenc gimnàs i també estic jugant a futbol en el club de Girassol.
Veus? Un no aturar dins
aquestes agendes.
Maria, Maribel, Jaume, moltíssimes gràcies.
A vosaltres.
A vosaltres.
Són les 10:44. Continuem recte... No, recte final no. Estem a segona hora de programa. Acaba aquesta segona hora amb noves propostes. Les de Susana Iborra, la nostra psicòloga sexòloga, que ja ha arribat aquí als nostres estudis.
El dia. IB3 Ràdio. Petres Radio es Servei Públic.
En Eroski, para demostrarte nuestro amor, te ofrecemos naranja, hoja balear, granela, 1,69 euros kilo. Estofado de ternera balear al corte a 14,75 euros kilo. La lubina fresca Eroski Natura, 9,98 euros kilo. Y la mortadela Eroski Basic, 250 gramos a 1,15 euros unidad. Quien bien te quiere, te hará ahorrar. Eroski contigo.
La gran vida, del carrer al cel.
Fem un cop d'ull en el temps present.
De les històries personals a les passions col·lectives.
Tots pensam que ens comuniquem bé la parella.
I no en sabem.
Cada setmana un programa per viure amb els cinc sentits.
Han de fer ballar gegants.
Han de fer ballar gegants.
Converses, històries i bona energia.
Quan arribes primer bé d'això?
Pues quan va acabar la festa.
Els caps de setmana a IB3 Ràdio, a partir de les 9...
Clar, tenim un bon final de festa.
Un bon final de festa, fantàstic.
La gran vida.
I no el van separar mai més.
Amb Miquel Àngel Ariza i Juan Mimas.
Que no sigui per allò obvi, que no sigui per Llull, Miró o Barceló. Que no sigui per la mescla de civilitzacions i la seva immensa empremta als seus carrers, a la seva arquitectura, a la seva música. No cometem l'error de triar el camí fàcil, de dur la cultura allà on es senti còmode. Duguem-la allà on la llum il·lumina el que brilla, on és de tothom, però no és de ningú. Duguem la cultura a un lloc on encara es pugui inspirar.
IB3, mitjà oficial de Palma 2031. IB3, amb la cultura.
El minut a minut de la jornada, els butlletins horaris de la ràdio pública. L'actualització constant de les dades, l'abans de les reaccions i primeres anàlisis d'urgència. IB3 Ràdio, serveis informatius.
El dia, amb Marta Garau.
Un dimarts més ha arribat el moment de passar consulta amb la nostra psicòloga sexòloga de capçalera. La coneixeu, sobretot si sou seguidors habituals del nostre programa. Ella és Susana Iborra.
Lo important és que ha arribat el dia dels enamorats i tothom que sap que estima avui fa festa. És igual si nins o vells, lo que val és lo mateix per un dia si ben torna. Primavera.
Som en capella del Dia dels Enamorats, un dia que tothom sap que estima farà festa, com cantava el gran Valentín Mendoza Jutsuara. Però volia demanar-vos, sou de celebrar-ho? Vos poseu tristos si arriben els enamorats i estau fora parella? Per a vosaltres, Sant Valentí només és per l'amor cortès o també ho celebreu en família i amb les amistats? Moltes preguntes que tot no trobaran resposta gràcies a la guru de les relacions saludables en aquest arxipèlag nostre, com és Susana Iborra. Molt bon dia, com
bon
estàs?
Bon dia, molt bé.
Clar, parlant del Dia dels Enamorats, i no sé si és que com que vivim polaritzats, ja tot és qüestió de blanc o negre. He de dir que hi ha molt de detractors, però també hi ha gent a qui li agrada molt. Què li deim a la gent que sopra com una cosa personal, això d'anar en contra, perquè aquest dia et repeteix molt la frase quan demano celebrau, tothom no, jo celebro l'amor cada dia. Clar, jo faig una segona pregunta i li demano quin és el darrer dia que li vas fer un detall a la teva parella inesperat?
Queda muy bien.
Se va fer un silenci i dius, claro. I aleshores, no és que no siguis celebrats enamorats, és que no et de regalar, punt.
Y no quieres una fecha que te lo recuerde y que ponga en evidencia que no haces detalles, no. Es que hacemos activismo de todo. Todo es un posicionamiento, ¿no? Yo creo que hay que vivir y dejar vivir. Hay gente que le encanta, gente que no le gusta nada. O sea, tampoco hay que tomarlo como una posición ante la vida, esto.
Sí, però és cert que quan parlem de sentiments sempre s'ha de celebrar, la vida ja és prou complicada. Jo és que som de celebrar-ho tot, i a mi que me regalin és que sempre m'ha fet il·lusió. I me trob com a molta incomprensió en el meu cercle.
Però perquè, perquè la gent no regala, perquè
i perquè
diu,
si
per què celebrar-ho i tu
perquè
si
gent no
molt...
ho celebra, i generalment ho vaig a sopar, mos fem un detallet, és a dir, aquest dia... No és que estiguis més enamorat que el dia anterior, però sí que, com va dir un dia na Susana Iborra, vivim una vida com a molt ràpida, amb moltes obligacions, i que també hi ha vegades que hi ha coses que les has de posar en el calendari. I encara que sigui un pic en sany, dos, tres, recordar-te per celebrar la motro, que està molt bé.
Claro, es que lo has dicho muy
bien. És un romàntic, i no ho havíem descobert fins ara.
És que m'escoltes poc. Jo entenc que no som el redactor que millor t'acau d'aquest programa, sé que tu i jo no celebraríem els enamorats plegats, però no passa res, Marta Garau, qui sap.
La vida dona moltes voltes. D'aquestes voltes.
Estimada, que tu i jo arribàssim a estar enamorats més que a voltes... la Terra hauria de tancar seix directament, però no passa res. Si tu m'ho dius, jo m'ho crec.
Continuem. Com deia na Susana, s'ha de ser flexible. Qui ho vulgui celebrar, que ho celebri. Qui no, no. Però, per exemple, jo crec que és un... A banda de la festa comercial, no, que també hi ha com una imposició de que s'ha de celebrar Sant Valentí, que passen totes aquestes persones que no tenen parella, no? I que, de fet, se celebra aquest Sant Solterín a la vegada com, un, com a, de manera reivindicativa per dir prou, no?, d'aquesta oda a l'amor. Sí. Què en penses d'això?
Pues me parece maravilloso celebrar siempre el amor, incluso el amor de la amistad, el amor de lo que sea. Yo este sábado, día de San Valentín, me voy a cenar con una amiga y nuestros hijos sin los maridos. Esto es una celebración...
Susana Iborra, una punky de San Valentín.
O sea, que tampoco es necesario que no tengas pareja para Exacto. celebrar con amigas, o sea, o con amigos, quiero decir. El amor hay que celebrarlo de alguna manera, no necesariamente...
Y no necesariamente el día 14.
No.
Porque somos como de moda los Estados Unidos, recordam. Aquesta moda que no te pega a tu, perquè des de quan se celebra Sant Valentí? Tu que sempre critiques les modes comercials dels Estats Units o Halloween, Sant Valentí tampoc és tan,
Estimada, ja hi ha la pel·lícula del Dia de los Enamorados de Conchita Velasco, que té més anys que tu i que jo plegats. Per tant, la celebració de Sant Valentí sí que és una cosa ancestral. Allò que ha posat de moda als Estats Units és celebrar-ho d'una manera com a més panromàntica. No només és amor de parella, sinó amor a la família, amor als amics, als companys de feina, perquè als Estats Units sí que s'estila molt, tindran coses dejectables a les totes, però també són molt aquest dia sí. de lliurar cartetes o postals per fer una lloa de l'amistat. I no té per què ser, no té per què ser dolent o perquè està malament.
Y es lo que decías de, ¿no? Queda como muy no sé, inserte etiqueta, ¿no? De porque a mí me gusta celebrarlo, pero a lo mejor te gusta celebrarlo y no necesariamente con algo que implique dinero, o sea, quiero decir, hay muchísimas cosas gratuitas.
Y borra, a mí si pots amb un regal, y que dugui etiquet y que jo pugui canviar-lo, jo penso que això pens que és la millor mostra d'amor que qualcú te pot fer. Però no sé si tu tens alternatives a aquest dia de Sant Valentí.
Jo sí. sí, tinc
que siguin, que siguin una mica més com a de concepte, regalar experiències. Per exemple, avui sí. Un massatge. Mm. Avui, jo què sé, escoltar-te, parlar, si ets entomòleg, escoltar-te parlant d'insectes una hora.
Sí.
Que mai ho faig, però aquest dia toca perquè hem de reforçar aquest vincle.
O hacer todas tus tareas domésticas del día de hoy. Ya no pongas la lavadora, la voy a poner yo. ¿Qué hay más bonito que eso, por favor? Pues unos pasteles, como decías aquel día, ¿no? De gama alta o de marca blanca. Pues unos pasteles. O cocinar tú, ¿no? Cocinar algo rico para la otra persona. O sea, hay muchos detalles que implican...
Revisar la teva relació, ya que es San Valentí.
Una charla. Tenemos que hablar.
No sé si eres dia més escaient, però escolta, com que aneu de punquis, crec que sí. Quin dia ho vareu deixar? Pues el dia de Sant Valentí, aquell dia jo estava original i li vaig dir en el meu home, hem de parlar. I vaig descobrir que...
Que justament era dia 14.
Exactament, a mi ja no m'interessava res de lo que mos unia, no?
Bueno, se puede hablar, yo qué sé, de fantasías eróticas, por ejemplo, ya que se habla, pues tampoco hace falta testear el estado de la relación.
En lloc de revisar, millorar.
Eso es.
Afegir-hi un poc de salsa.
Sí, ¿por qué no? No?
Clar, però llavors l'altra part contrària, que és gent que ho voldria celebrar i no pot celebrar-ho. Perquè també les xarxes socials, això sí que és una cosa relativament moderna, Marta Garau, sí que fa molt de mal perquè aquest dia molta de gent penja fotos, mira que m'han regalat, encorets, tal, i si tu en aquell moment estàs passant una mala època, estàs tot sol o tota sola, no per voluntat pròpia, sinó perquè l'univers ha dictaminat que és un moment de no tenir ningú al teu costat, clar, també és un dia que necessites una mica de suport emocional.
Y aislarte de, a lo mejor, de según qué noticias, o de redes sociales, o tomártelo con humor. Porque hay infinidad de memes y de chistes gráficos sobre esta soy yo el día de San Valentín.
Sí, però te dic una cosa. Ara ens atrem un altre meló. Una relació que va bé, de ses bones, de ses sòlides, penja tot el dia fotos per xarxes socials, o és que és una qüestió de que la gent jove ho fa i no té per què? Perquè jo sempre he tingut la teoria de que alerta els que pengen massa evidències del seu amor, perquè a vegades passa tot el contrari.
I los que este sábado van a colgar muchas fotos de regalos y de cenas
sí?
románticas, ¿no?
Vale.
Bueno, pues detrás suele haber una necesidad de validación. No necesariamente es porque la relación no va bien y quieren aparentar que sí lo va, o sea, que sí va bien. Puede ser perfectamente que te guste sentir que los demás dicen, no, qué pareja tan maravillosa, sí. qué felices son.
Y eso te agrada.
Y eso, pues le encuentres ahí el punto. E incluso hay gente que lo que quiere es que le envidien. Pero esto ya es, bueno, porcentaje menor. Pero también está.
Som en conversa amb Susana Iborra, la nostra psicosòloga de referència. Avui parlant precisament d'aquest dia de Sant Valentí, que és aquest dissabte, dia 14. Hi haurà una gentada per tot. Per exemple, mira, Ròpids han decidit que enguany no anirem a sopar fora perquè l'any passat jo ho vaig passar francament malament perquè tenen tendència a juntar molt les taules i jo vaig celebrar Sant Valentí amb una desconeguda que no sabia qui era, que vaig estar a punt de dir-li, t'importa passar-me un tros de la teva pizza? Jo te donaré un pot de provolone perquè la tenia més a prop que el meu ròpid, perquè aquest dia hi ha una gentada i nosaltres quedarem a casa. Però sí que tots dos, motu proprio, han decidit com a celebrar-ho d'una manera especial. Però què passa quan una part de la parella és molt romàntica i espera aquest dia a les totes i salta i diu, és que a mi no me fa ni gràcia celebrar això. Com arreglam aquesta desincronització?
Pues del mismo modo que a lo mejor tampoco te hace ninguna gracia ni te apetece ir a comer a casa de tus suegros el domingo y no se lo dices, porque se asume que forma parte de las cosas que uno hace por amor y por mantener el vínculo.
A pactar un any sí, un any no.
No,
sempre.
Siempre. Si hay uno romántico, siempre. Que para un día que hay marcado en el calendario, ya se es no romántico el resto del año. Para un día que es más señalado, cada año. Si queréis, podéis modificar el plan. Pero hay que hacerlo cada año y sin, por favor, decir que pocas ganas es que esto, es que lo otro.
¿Quién podría ser un bon regal, Susana? Perquè a vegades hi ha gent que quan té pressió de regalar per aquest dia no són tan bons regalant com qualsevol altre dia de l'any. Què seria per tu un bon regal?
El mejor regalo es escuchar a tu pareja, estar atento y prestarle atención a tu pareja todo el año. Y entonces seguro que sabes algo, aunque sea un detalle o una manera de pasar ese día, porque te lo habrá mencionado en algún momento. Tú tienes que ir captando las señales. No puede ser que llegue ese día y digas, ¡ay, qué le compro! Pues ahí, a lo mejor, si no eres muy bueno regalando...
Siempre.
Claro. Una experiencia, un lugar, un algo dentro de casa que sabes que le puede... No especialmente hacer ilusión, pero sí dejar más descansada o sentirse más conectado contigo. Eso, hay que prestar atención, si no nos pilla...
I si no sempre pots enviar un WhatsApp. Ho dic perquè ara aprofitaré IB3 Ràdio i Televisió, gràcies a aquesta ràdio i televisió pública, perquè hi ha una persona que té un missatge de fa 2 mesos aprox amb una foto d'unes botes que me faria molta il·lusió per Sant Valentí. Ho dic perquè ara mateix.
Són unes botes de cowboy?
Està escoltant, doncs, que revisis WhatsApp, perquè a vegades això també està molt bé, donar pistes.
No puc creure sí. El que acabo de presenciar. O sigui, un missatge subliminal, no, ni subliminal, no, ni res ben directe.
Un missatge directe.
De subliminal, res, eh?
Jo no crec que em vagi subliminal. Els anys, l'experiència, Marta Garau, m'han donat a entendre que allò subliminal, poques vegades, és percebut.
Com són aquestes botes? És que m'estava imaginant les típiques botes de cowboy.
No, són unes botes... No donaré marques, però són unes botetes d'aquestes d'hivern meravelloses. Que ara que tenc un viatge d'aquí un període de setmanes...
Ei, que seria una sorpresa trobar-te amb unes botes de cowboy.
També,
per
però...
Per què no, eh?
No, ni tan sols quan a la meva època hi havia una marca illenca que se van posar com a de moda, sí. Anar amb botes de cowboy, mai me va pegar per aquí.
Però vendràs el lunes, entonces. Te veremos el lunes con las botas.
Si me han regalado esas botas, sí, si no, no.
El missatge ha quedat ben clar.
Marta, ¿y tú tienes algún mensaje subliminal
para casa? No, la
veritat
que no, però pensaré, perquè si és aquesta una via molt efectiva, no sabia que se podia utilitzar la radiotelevisió pública per coses tan personals.
I B3 és el lloc on els teus somnis es fan realitat. Jo, però això fa feina aquí. No,
en tot cas, si oients i espectadors volen enviar missatges, no subliminals, sinó directes.
913-9900, ens queden 40 segons, però telefonau si voleu demanar res
si
no, algú.
En un altre moment del programa, ens queda una hora encara per davant.
No tot sempre emissaris d'allò que vulgueu comunicar-nos. Però bé, com ha dit la Susana, que queda res 20 segons, tant si ho celebres com si no... Qualsevol dia pot sortir el sol, com cantava Cisa, i també qualsevol dia és bo per enamorar-se i sobretot per celebrar aquest amor.
Y prestemos mucha atención a nuestras relaciones, no solo las de pareja, las de amistad también. Pongamos ahí nuestra atención.
I que sabe tenir un dia s'agenda, com dia 14 de febrer, sí. Per celebrar. I Sant Jordi també, tot. Ho hem de celebrar. Sí. Jo és que ho celebro tot.
A celebrar la vida. Idò, ha quedat ben clar. Susana Iborra, moltíssimes gràcies.
Gràcies a vosaltres.
Notícies, tercera hora de programa, tot d'una, aquí al dia.